Modulada.
I nosaltres una setmana més anem a presentar-te aquesta segona edició de l'Espai L'Alcalde t'Escolta, que bueno, la veritat és que són molts els oients que ens fan arribar les seues preguntes, les seues queixes i suggerències a través de les xarxes socials, així com a través del mail vilarealrespon@gmail.com, que podeu seguir enviant-les perquè nosaltres anirem arxivant-les i anirem contestant-les al llarg dels programes. Però ja tenim ací a l'alcalde de la ciutat, a José Benlloc, per a contestar a 10 preguntes durant uns 25 minuts d'espai. Què tal, alcalde? Molt bon dia.
Pues molt bon dia. Bé, content que la gent ens faci aquestes reflexions i aquestes reclamacions, perquè d'això se tracta. Contestarem totes les que podrem, perquè sé que esteu tenint molt d'èxit i que s'està remitint moltes coses. Vull dir també que n'hi ha molts altres mitjans per a poder-nos fer arribar aquestes queixes, però bueno, anem a fer públic d'alguna manera algunes qüestions que me pareixen importants per a que tot el món les pugui conèixer. No?
Doncs anem a començar amb la primera d'aquestes, Mari Carmen Manrique, que deia quines solucions dona per a poder dormir dels veïns que vivim davant del Coton el divendres per la nit. Un poc el tema de poder combinar aquesta convivència entre festa, no?, i descans.
Pues la veritat és que és un tema complicat, no el tenim només en aquesta zona, el tenim en diverses zones de la ciutat. Ja no som un poble xicotet, som una ciutat gran que té serveis, que té activitat, que té oci, i en aquests moments tenim diversos fronts oberts en aquesta matèria i estem intentant buscar solucions, mirar en aquells llocs on aquests problemes s'han produït, quines solucions s'han articulat. I en aquest cas del Coton concretament, que és el que li preocupa a aquesta senyora, pues el que li tinc que dir, hem fet algunes accions en molts casos. El problema no el tenim en el soroll que pugui produir el propi local, la discoteca dins, perquè ahir hem aplicat estrictament en moltes inspeccions de policia autonòmica, de policia local i de policia nacional, que tinga tot en condicions, inclús se li ha requerit i se li ha exigit que tinga en condicions això. El problema està quan hi ha una concentració humana de persones en el carrer, que és un dret constitucional, que el tenen a estar i que quan parlen uns i altres i moltes vegades, pues, evidentment, si s'han de festa un poc contentets, pues, alcen la veu, se poden produir rinyes o discussions, sí. I això és el que jo crec que està generant un greu problema, com en Padre Molina, l'altre dia vam estar en els veïns també del Padre Molina, o al costat del Casal de Festes, o en altres llocs de la ciutat. Val? Jo el que li puc dir és que jo crec que la solució evidentment ve per l'educació de les persones i evidentment aquest tema per a aquesta senyora no li va servir massa, però sí que és veritat que hem comprovat que amb major presència policial i amb més pressió a aquest nivell i en la medida que podem fer-la, perquè nosaltres ella entendrà que no podem evitar que la gent estigui en el carrer, té tot el dret del món a estar, i si decidís concentrar-se d'aquesta manera, pues podem cridar-li l'atenció per a que no xille. Evidentment, si us en passa 20 pobles, pues podem obrir expedients, evidentment, d'ordre públic, de convivència, etc. I jo sí que me compromet de nou a fer campanyes, a continuar controlant en aquest sentit això, no? Però ja li dic que ho tenim en diversos puestos, en totes les ciutats d'Espanya tenen aquesta problemàtica els alcaldes, i sí que li dic que en major presència policial i en això estem, en aquests moments intentant millorar-lo, jo crec que podem millorar-lo un poquet.
Doncs bé, una altra de les preguntes de Sònia Salvador diu quina solució em dona per a les vivendes del centre que estan abandonades i en males condicions.
Pues ojalá la tinguera, però és un problemón molt més greu de lo que Sònia possiblement reflexiona, no? El problema que tenim en este cas, en primer lloc, l'Ajuntament de Vila-real torna a reiterar, no tenim competències en matèria de vivenda i per tant més allà de cobrar el IBI a la gent, que és l'impost que nosaltres podem recaudar directament del bé immoble, nosaltres no tenim competència, com dic, en aquesta matèria i ho hem passat molt mal aquests anys perquè teníem diversos plans de vivenda en marxa que ens hauria agradat poder adquirir vivendes per a fer algunes coses en la ciutat, especialment a les famílies amb majors dificultats, però també per a destinar-les al servei públic. Moltes vegades inclús ens poden servir i això sí que ho hem fet en algun cas, arribant a acords amb propietaris i llevant-los a l'IBI i convertir-lo en aparcament, per exemple en el carrer La Comuneta, que tots coneixen com La Comuneta, allí vam arribar a un acord en una família, o hem arribat a acord també en diverses cases que estaven en males condicions, pues finalment derrocant-les i convertint-les en aparcament, en uns quants puestos d'aparcament. No ho convertim en algo de propietat pública, sinó que de moment, mentre ella no obre o aquesta família no ho puga vendre, etc., el que fem és utilitzar-lo per a tots i a canvi pues no li cobrem l'IBI en un acord que fem, en la contribució, i aquesta és una solució interessant. Però ahí tenim un problema que no pot abordar l'Ajuntament, que l'ha d'abordar evidentment la Generalitat Valenciana, que el següent dit mil vegades al govern del Botànic, que li ho hem dit mil vegades també, jo he parlat també, per exemple, amb representants de molts partits polítics en València que recolzen aquest govern, com és de Podemos també, i que n'hi hauria que fer un gran plan en la comunitat per a poder adquirir aquest tipus de vivendes per a aquest tipus d'usos, perquè aquest tipus de vivendes les anem a tindre durant molts anys generant molts problemes.
Sí.
El problema quin és? El problema és que són antirentables la seva rehabilitació o la seva construcció. És a dir, comprar una casa d'estes, algú que l'hagi heredada, o que és propietat privada, evidentment, sí, això ho hem de tenir en compte, o expropiar-la directament des de l'Ajuntament i obrar després damunt d'ella, que la majoria tenen unes condicions que n'hi ha que tirar-les en aluminosis, en dificultats, i tornar a obrar de nou és més car, doble car, que adquirir una vivenda que en aquests moments està nova, com se veurà en el pla de vivenda que hem ficat en marxa, que tinc bones notícies, de que crec que adquirirem algunes vivendes per a la ciutat, en aquest pla que té la Generalitat, i en el nostre propi. O sigui, així tenim un problema en les cases. Per tant, recordar, som propietat privada, no podem fer el que ens doni la gana. Podem arribar a acords amb la gent, i és el que intentem fer. Però tenim el greu problema de que el moment immobiliari, la situació actual, n'hi ha tanta vivenda en aquests moments nova, no venuda, en la ciutat, que no fa atractiu que ningú les pugui adquirir i ningú se pugui fer res. I què li pareix si des de l'administració pública ens gastarem més diners de tots en algo que és el doble de car que anar a buscar una casa en ascensor, adaptada i nova? Seria absolutament absurd, inclús podríem estar ratllant la malversació de fons públics. Si te gastes el doble en una cosa que podries obtindre en el mercat molt més barata, ahí tenim un problemón que és per a reflexionar molt, molt més profundament. No?
I complicat, a més. Doncs anem a continuar contestant, jo crec que està contestant de forma concisa. En aquesta ocasió, una queixa de Román Albella, que diu que es respecta l'enllumenat de l'Avinguda Europa, ja que en alguns trams, com per exemple on es troba el restaurant del Caldimoni, la il·luminació és lamentable.
Mire, precisament jo vaig a les 6 del matí al gimnàs, a l'inlínia, al costat de l'estació, i és una de les coses que fa mesos que estic machacant molt a serveis públics municipals, perquè especialment és una zona que va moltíssima gent de matí des de l'estació a l'hospital, metges, infermeros... O sea, soc conscient dels problemes que hi ha en la ciutat i la realitat. I ja li he dit al regidor que hem de fer un pla especial ahí de reilluminar-ho, inclús estem plantejant-nos ampliar la cera que va per, com li dic, el gimnasio, la tenda de sofàs, d'Alfonso, tota aquesta zona d'ahí perquè n'hi ha faroles enmig i no passa una cadira de rodes o un carro. I evidentment està molt mal il·luminat, que genera ara ja que han canviat l'hora i a les 6 del matí o les 6 i mitja encara és de nit, certa inseguretat, perquè després n'hi ha que passar per el pas subterrani per anar a l'hospital, etcètera, etcètera, i li tinc que dir que evidentment tenim un pla de millorar molt més la il·luminació, però és veritat que tal volta s'ha generat un poquet de preocupació aquests dies, perquè les últimes tormentes és una de les zones més complicades del poble, que com sabem van haver inundacions de nou, que jo vaig estar allí per la nit en la policia, que estem intentant buscar solucions, hem millorat molt el tema del cedre, però ahir continuem tenint molts problemes i se van cremar tres quadres de llum, en el que ens va generar molts problemes i ha estat moltes nits apagat. Jo tinc fotos que li feia la foto quan estava apagat, la remitia a serveis públics, ells me contestaven que tenien un problema en els quadres finalment s'han canviat, ara ja n'hi ha llum i estem en un procés de millorar evidentment la il·luminació perquè considerem que és una ruta que se trasiga molt i ara en hivern especialment en què de nit també n'hi ha activitat de l'hospital allí d'allà l'hospital de Cavallbroc i Llop, etcètera, etcètera, doncs creiem que té que millorar-la, per tant dir-li que estem treballant i que notarà una diferència segur en breu.
Molt bé, molt bé. Doncs parlem, canviem completament d'assumpte, perquè Brenda diu, senyor alcalde, m'agradaria saber quants diners es destinen a subvencionar els bous al carrer.
Pues en absoluta transparència, con tot el que se fa en aquest ajuntament, independentment del debat de bou sí, bou no, i l'opinió que cada un tinga respecte a aquesta qüestió, saben la meva quina és, però estic disposta a debatir i a parlar i a conversar en qui tinga arguments distints. Nosaltres hem fet un gran esforç per a millorar aquesta situació i la quantitat és molt concreta. Venen a ser sobre els 140.000 euros anuals. Uns 60.000 euros són el que ens gastem en el que són l'alquiler l'alquiler dels animals, diguem, per a l'exhibició, quan són de ganau, la compra d'aquells que són bous serrils o els mansos, per a poder, a través d'una ganaderia local, intentem també que se quede tot en la nostra ciutat com moltes coses. També tenim en Vila-real dos ganaderies de bous, això ho té que saber la gent, on viu gent, on treballa gent i on generen economia. I després, per un altre costat, pues, també tinc que dir que bueno, n'hi ha també pues, tot el tema d'infraestructures, seguros, infermeros, metges, És a dir, 60.000 en els animals i el resto en tot el tema d'infraestructures, seguretat i tot això. Uns 140.000 euros és la realitat, ahí estan les factures, està tot absolutament transparent. I bueno, pues si és molt o és poc, és un tema que cada un té que valorar, però jo l'únic que vull dir és que són 10 dies a la setmana en les quals en la majoria de les dies se fan espectacles taurins, en les festes, tant de setembre com de maig, i que normalment hi ha una mitja d'unes 6 a 7.000 persones en el recinte de la vila. Per tant, no sé quin espectacle té tantíssima gent. A quan és cada persona dices que estan d'acord en aquesta activitat i van a veure-la, pues, evidentment una quantitat molt xicoteta. Per tant, jo crec que és absolutament viable i rentable per a l'impacte econòmic que té després en la ciutat. Un encierro, per exemple, que estan també ahí els diners dels encierros que fem en el mes de maig, sí. Ullavant, pues, venen a vindre unes 12.000 persones de matí, no? Els bars estan plens, restaurants, penyes... Per tant, bueno, ja li dic, fora del debat de veus si veus no, si el que volia saber és la quantitat, el que ens gastem són 140.000 euros. Xenoa només va valer 70.000 euros i en hora i mitja se'n va anar a sa casa. En molt bé, va fer un excel·lent espectacle.
Però bé, pregunta contestada. També Pepe Meneu diu, quin dia faran l'encesa de les llums de Nadal, abans o després de Santa Caterina?
Pues Pepe Meneu està molt preocupat per la llum de Nadal, com l'alcalde també ho està, perquè és un debat continuat també. Primer, els primers anys de la crisi, quan vam arribar en 2011 i n'hi havia un 26% de paro en aquesta ciutat, pues estava el debat d'alguns pobles, inclús l'alcaldessa Carmena en aquesta última legislatura quan va accedir se va comprometre a no ficar-ne i Podemos va dir que no anava a ficar llums en les seues ciutats i després va i Madrid ha estat més il·luminat que en la vida. És a dir, s'han donat compte, evidentment, en la mateixa reflexió que l'anterior dels bous, que tot el que se fica, cada euro que se fica i se multiplica per 3. Està demostrat que generar certa il·lusió a la gent, felicitat, almenys són unes dates entranyables, que a tots ens agrada també que de tant en tant puguem viure-les en família i bueno, per alguns són dates difícils per records que tenen de les persones que ja no estan, etc. Però vulguis o no vulguis, són unes dates prou especials en les que fem moltes activitats també des de l'Ajuntament i en les que ens preocupa especialment el nostre comerç local. El xicotet, el que tira endavant, el que ha estat estos anys lluitant per estar ahí. Tenim la sort de tindre una ciutat, el seu dia l'altre dia els comerciants en una reunió junt al regidor d'Economia, al tenent alcalde Xavi Ochando, tenim una sort tremenda, jo no n'hi ha cap poble o ciutat, jo diria, en la Comunitat Valenciana en aquests moments que tinga el múscul comercial que tenim, malgrat que parega que en tenim poquet. No, no. Quan ve Moliner, el president de la Diputació, així, moltes vegades que ens passegem pel centre i alguna vegada em diu quina sort teniu, això no és tan capuesto de la província, no? Ho hem lograt mantindre i les llums són molt importants. Per tant, me preocupen molt i tinc molt d'interès. El problema quin és? El problema de l'excusa, que no és excusa, que és una realitat que he estat plantejant ja en les altres preguntes de l'altre dia de la famosa llei de contractes de març. Abans agarràvem, contratàvem més o menys, perquè no són grans quantitats econòmiques, a empreses que ho alquilen i ho munten, perquè la gent entendrà que això va canviant cada any, van introduint-se noves tecnologies, LEDs, no quedaria molt bonic que les comprarem sempre les mateixes i les ficarem ahir, no? Mos és més rentable el tema d'alquilar-ho a empreses que pues, ho enduen i que no tenim que fer manteniment, canviar bombilles, etc. I ara ja no podem adjudicar-ho a qui mos dona la gana més o menys per a que mos entenga la gent, igual que mos ha passat en la poda, igual que mos ha passat en 1.000 contratacions del tema del Servei Municipal d'Esports, pel tema de les empreses que presten els serveis de les activitats, és a dir, des de març mos tenen absolutament castigats en el tema de tindre que publicar absolutament tot a una plataforma estatal que se pot presentar qualsevol empresa d'Espanya. En aquests moments, per exemple, s'ha adjudicat la redacció del projecte del Gran Casino i la Tagoba i se ho ha adjudicat una empresa de Madrid, que és l'única que s'ha presentat, fiques vostè, no? És a dir, bueno, pues estan treballant molt bé, són xavals joves que venen així, agarren l'AVE i estan treballant un projecte d'un edifici que no coneixen, que no són d'esta zona i tal. Bueno, pues això és el que estem vivint i no n'hi ha remei, o sigui, ho diu la llei, i hasta que logren canviar-la un poquet, pues està ahí. Què ha passat? Pues que nosaltres vam aprovar el pressupost en el mes de juliol, el 26, en agost ja sap que és un tema prou complicat, i hem tingut 2 mesos per a licitar això. Està l'aplica en marxa i crec que no arribarem massa pronte com m'hauria agradat arribar, que m'hauria agradat adelantar un poquet i que abans de Santa Catalina estiguen en els llums. No van a poder estar abans de Santa Catalina. Anem a fer tot el possible perquè estiguen quan abans, perquè ja li dic que per a nosaltres és un tema molt important, no? I en aquests moments que estem ressorgint, que hem tornat a tancar este mes com la segona ciutat de tot el País Valencià en menys paro, majors de 50.000 habitants. Benidorm per davant de nosaltres perquè encara té turisme i tal, però molt poquet, unes dècimes, i nosaltres en el 14,08, que és un dato brutal, no? Quan vaig arribar a l'alcalde teníem un 26%. 6.000 de paro, 6.500 parats, i en aquests moments en tenim menys de 3.000. I això, evidentment, és un drama encara, però estem molt millor que altres, no? Per tant, molt important estimular el comerç, per ells és molt important, estem parlant en ells d'alguna iniciativa nova enguany que pot ser atractiva, però ells són capaços de ficar-la en marxa i dir-li a Pepe Meneu pues, que lamentant-ho molt, des de luego antes de Santa Catarina, si ell és el que volia, pues, no les anem a poder tindre.
Doncs bé, haurem d'esperar en aquesta ocasió. Pel que fa a Rebeca Gil, deia, per què em trobe un matalàs damunt del meu cotxe, crida a la policia, em diuen que me'l baixe jo i el fica a un costaet. Diu, eren festes i no arribaven a totes les queixes. Diu, contracte més personal, ja que de segur que hi ha molta gent parada. Bueno, i la meva pregunta, per exemple, què han de fer els veïns si es troben en una situació així?
Bé, doncs molt mal per part de la policia, evidentment. Dir-li que evidentment la contratació de personal no és tan senzilla. Nosaltres tenim una limitació en la llei en la mà, ja no és un tema només de diners, que també estem complicats, sinó que ojalà jo poguera contratar. Vostès pensen que l'alcalde de Villarreal, que se presenta a les eleccions cada 4 anys, si poguera contratar 500 persones cada any a l'Ajuntament no les contrataria, no? Pues claro que les contrataria, quedaria molt bé moltes famílies i molta gent. No podem contratar. El problema és que fem el que podem en matèria de personal, però el que no és normal, el que no és normal és que un policia li diga això, no? Val. Entonces, a mi el que m'agradaria, quan la gent crida a la policia, que té tot el dret del món, però és veritat que ara estem fent una campanya molt potent i que tenim que informar també que n'hi ha un telèfon que no és el de la policia, que per a nosaltres és molt important, que és el 010, val, que és el de serveis públics, i que ells sí que tenen el contracte directament en l'empresa que té que fer les replegades voluminosos. I possiblement la policia que està en temes delicats en festes, en què pues, no justifica això la contestació mai d'un funcionari públic i d'un agent de l'autoritat. Però li dic que moltes vegades l'utilitzar els telèfons que tal volta no haurien de ser, perquè moltes vegades tenim a la policia local com la que ho fa tot en el poble, no? I al final ells després tenen que filtrar això, tenen que cridar. Bueno, dic que no està justificat això, però que vull que se potenci i que s'utilitzin els telèfons que toca. I després una cosa molt important. M'agradaria, perquè hi ha un servei que paguem i que contratem i que van i ho arrepleguen. Per tant, aquesta dona no té el per què ella agarrar-hi se matalab ni fer absolutament res. I aquest servei tenim el personal adequat, però tal volta no l'hem canalitzat adequadament al telèfon que tocava. Allí la policia no ha fet el que tocava. Això és el que ha passat. Ara bé, m'agradaria que quan passa això, la gent li demani al policia el número de placa i el número, perquè jo no me tallo un pèl d'obrir expedients informatius i de requerir i de cridar al despatx, que tenim casos cada dia que la gent se queixa igual de policies que d'altres funcionaris, que d'altre personal de la casa, i nosaltres li demanem responsabilitats a la gent per descomptat. Val? Per tant, es agrairia que quan fan una queixa d'aquest tipus, pues, immediatament tenen tot l'accés a l'Ajuntament com creguen convenient, a través de la web enviem un missatge, al meu Facebook, tenen el que vulguin per a remitir ahí va ser el policia que se va identificar en el número tal. I jo ràpidament, evidentment, li demanaré les explicacions que li tinga de demanar.
Molt bé. Doncs en aquest cas, també, per exemple, Jesús Ceba diu per què no es planten arbres a la Séquia Major entre el passeig de l'estació i Furs de València, que considera que és l'únic tros de la trama urbana on no hi ha arbres.
Pues és veritat, té raó, el que passa que, com sap, el tema de la séquia major és un tema específic, és un tema que té entitat pròpia. Nosaltres des de l'Ajuntament, conscients i que a més som partidaris els tequis de govern, sempre ho hem segut, de que la séquia continua estant oberta, l'han ballada finalment tota, hem fet un gran esforç també des d'aquest Ajuntament estos anys, com que sóc alcalde, per acabar-la de ballar. Recorda que estos debats eren de l'altra legislatura i que se volia que se ballara tot al final per a la protecció dels xiquets, la vam arribar a ballar tota, invertint molts diners, i avui jo crec que és un espai que estem estudiant de quina manera podem millorar-lo com un espai de passeig, d'esbarjo, i que permetisca una major qualitat de vida en la ciutat, recordant el que és l'Auia, l'Auia dona vida, etc. Estem en el projecte de la segona fase del Molí la Vila, que la millorarà i tal, i després ahir hem contratat un estudi dins d'un pla estratègic que ens demanava insistentment i que nosaltres també estàvem d'acord, el casal Jaume I i alguna gent que n'hi ha al voltant d'algunes associacions de la ciutat preocupades per fer un pla estratègic sobre la séquia perquè podria ser un atractiu interessant en la ciutat. Tenim conclusions molt interessants que les traurem i concretament aquest tramo d'ahir és un tramo que té un problema, com ell sap, i és el problema de l'estrangulament d'una casa que te permetís una dificultat de mobilitat molt potent i molt complicada. Val? Evidentment, plantar arbres en aquests moments allí encara faria més difícil accedir, més difícil passar, crearia un embús que podria ser un poc perillós des d'aquest punt de vista, som conscients, estem treballant en algun tipus de solució o bé se pot arribar a buscar acords d'expropiacions, veïns, descostats, que alguna cosa, si és una casa no la podem tocar, però quan són naves a lo millor que ja no tenen activitat estem estudiant la possibilitat, ojalà no tinguem la deuda que tenim i mos han deixat i tindré que pagar el que els altres no van, o sigui, van fer però no van pagar, perquè estem pagant jardins, avenides, carrers i poguerem fer coses noves nosaltres, però estem pagant especialment tot el que els empastres que el Partit Popular va fer i ahir pues, per expropiar-te és que iniciar un expedient, és que jo no m'agrada enfrentar més veïns expropiant-los, evidentment m'agrada arribar a acuerdos, perquè al final és la casa d'u i la propietat d'u i bueno, pues, si no podem arribar a aquest acord, ja li ho he dit al regidor i tal, i estem treballant en aquest tema, quan tinguem el pla estratègic que acaba de la sèquia i a veure quines opcions ens dona, pues, la idea que se té plantejat, que ja hem treballat en ella fa un temps, és fer una espècie d'ampliació de del pont que n'hi ha allí i tal, per a poder salvar aquest tros d'estrangulament i que ho poguera passar perfectament per damunt de la sèquia, en un pont pues, de ferro, integrat de madera, no sé, en algunes solucions, que te permetirà que no se produirà l'estrangulament i aleshores ja ho decorarà en alguns sabres, que evidentment me pareix un tema interessant. No?
Molt bé, doncs ens queden tres preguntes per a recopilar un poc a alcalde, donarem uns 6-7 minutets com a molt. Val? Lluís Cabedo, per exemple, diu on es pot consultar els diners que dona l'Ajuntament a cada associació de veïns de forma pormenoritzada, ja que bueno, ell considera que hauria de ser públic, no? Això.
Bueno, és absolutament públic. El problema que estem tenint en aquests moments és que l'excés de transparència, que no és mal, el que genera és una quantitat d'informació tan brutal. Vostè considera que jo dicte uns 7.000 decrets a l'any des d'alcaldia, 7.000. Autoritze proper d'unes 35.000 factures en una ciutat que té 50 milions d'euros de pressupost, que evidentment la majoria van a personal i a les deudes anteriors i a tots els empastres que tenim que cobrir, però que és moltíssima informació la que se genera. No? Aleshores, tota aquesta informació se publica. Nosaltres, quan jo dicte la resolució després de la convocatòria de les subvencions a les associacions de veïns i se s'adjudica cada una una quantitat i pas conceptes concrets, tot permenoritzat, se publica en l'edicte, val? Que està en la web municipal. Passa que està uns dies i després, evidentment, ja forma part un poc de la història perquè van entrant noves resolucions i noves, pues, noves decisions que se van prenent per part de la Junta de Govern o de l'alcaldia. Val? Bueno, això sí és problema, és a dir, que si no ho agarres en aquest moment o en aquests dies que se produís aquesta publicació, perquè és absolutament transparent i se publica, com dic, pues possiblement siga un poc difícil averiguar-ho. Si este veí mos fa un escrit a l'Ajuntament, una instància a l'alcalde demanant-me-ho, jo li passe còpia. Tinc l'obligació de fer-ho i no tinc absolutament ningú tipus de problema. La llei de facilitació de la informació a l'administració li garanteix tots aquests drets. I bueno, tampoc és descabellat i des de llavors sí que donat que bueno, no m'havien plantejat mai esta duda perquè ni esta pregunta perquè suposava, i així jo crec que és, que a través dels presidents de les associacions de veïns són 17 les que subvencionem, són 33.930 euros el que n'hi ha en guany i bueno, a través d'elles jo pensava que elles informaven a les seues assemblees i que tot el món està enterat en les associacions de en què se gasten els diners. Hi ha festes, hi ha activitats culturals, hi ha activitats formatives, hi ha de tot, i que per tant no feia tanta falta. Però si és aixina, també li dic que no n'hi hauria cap problema, ho parlarem en les associacions de veïns de la Federació d'Associacions de Veïns, que en la pròpia web municipal, a veure si en un huequet podem deixar-ho fijo, no? De manera resumida almenys, però que ho puga entrar i ho puga veure en la regidoria de participació ciutadana.
Molt bé. Doncs, per exemple, Sari Llorenç, en aquesta ocasió parla també de l'enllumenat, però parla del carrer d'Angelina Abad. Diu, a l'eixir per les nits dona molta por passejar per allí. Diu, els veïns del carrer van anar a l'Ajuntament a ficar una instància, però al no estar trencades les faroles no van voler canviar-les.
Mire, no és realment aquesta realitat. Possiblement li deguen dir això i li demane disculpes a aquest respecte si algú li va dir això. No? Tenim algun problema en algun carrer puntual de la ciutat perquè encara, d'alguna manera, perquè ens entenga la gent, este carrer no és públic, és privat. És de la comunitat de propietaris que n'hi ha allí. Tenim algun cas que altre per la zona de Botànic i tota la zona que està dient ella, per els empastres que se van fer allí. Vostès saben que ens va tocar acabar alguns carrers, a aquest equip de govern, a obrir-ne alguns. Finalment van poder arreglar l'Alfons el Magnànim, Corts Valencianes, encara tenim dificultats ahir. Ara, després d'arreglar l'Alfons el Magnànim, l'han tingut que obrir. molt bé, perquè hem aconseguit un acord amb Iberdrola molt potent, que explicarem en els pròxims mesos, i estem fent una tremenda inversió Iberdrola i red elèctrica en la ciutat perquè no hi hagi talls de llum. Antes era molt habitual que quan hi haguessin tormentes ens quedarem sense llum, i últimament ja és molt menys habitual perquè s'està fent una gran inversió per Iberdrola. No? Però i ese carrer, perquè ens entenguin, ese carrer és d'ella i dels seus veïns. Aleshores, nosaltres, bueno, és veritat que se li va donar nom, no el vam donar nosaltres, el va donar l'altre equip de govern en un empastre més, com habitualment feia, i tenim un problema. Però tenim una solució al respecte. Si els veïns se reunissin i mos cedissin a la ciutat, és a dir, eviten que siga públic i mos deixen passar a tots d'alguna manera, que mos estan deixant passar a tots, perquè mos estan oberts, però entonces nosaltres podem invertir diners públics de tots en ICE. Si podem gastar tots, podem invertir diners de tots, perquè mos entenga. Per tant, jo el que li demane és que puga demanar una cita en Paco Valverde, en el regidor de serveis públics, que tenim un model de conveni, que ja l'hem fet en alguns casos, en el que mos cedissen per a l'interès públic, i estem dispostos, per tant, a fer una millora de l'il·luminació i de lo que creguem convenient. Però és un problema jurídic que n'hi ha que solucionar prèviament, però estem dispostos a parlar-ho.
Doncs bé, tanquem ja aquest espai amb Miguel Pinedo, que diu: em van multar el passat mes de juliol per estacionar 30 centímetres damunt d'un pas de vianants, concretament el que hi ha a les portes de la piscina coberta. Senyor Benlloc, vostè que és lletrat, té l'amabilitat de dir-me quin és el criteri seguit per aplicar l'article 94/2 de la llei de tràfic al nostre poble, i m'agradaria saber si s'aplica als 24 hores del dia, 7 dies a la setmana.
Bé, doncs com a alcalde i com a lletrat, evidentment jo no li puc contestar com a lletrat en aquests moments. Jo, alcalde, puc ser, soc mestre, ama de casa, amo de casa. És a dir, però sí que li tinc que dir a Miguel pues que anem a veure. El criteri a l'hora d'aplicar la llei, ningun lloc s'estableix ni la Constitució ni la llei per part de l'autoritat. És un criteri de la gent de l'autoritat que d'ofici detecta una infracció. La gent de l'autoritat és el policia local, que ell té que aplicar una sèrie de principis que diu la llei, que dependeran evidentment de la seva apreciació de l'objectivitat que se produís, principis d'oportunitat, principis de proporcionalitat, principis de prudència. La majoria de vegades, des de luego, el que intentem conversar en ells i dir-los és que si no molesta ningú algo, que no li amarguen la vida a la gent, si no molesta. Però la gent té que entendre que moltes vegades li pareix que no, i des d'un ventanal ho l'ha vist, ha cridat i ha fet una crida a la policia dient: n'hi ha un en el pas de peatons que ha aparcat ahí damunt. Quan hi ha una denúncia, això queda avui registrat absolutament tot en el nostre video wall i en el nostre sistema de denúncies. I per tant, ell té l'obligació d'actuar. Això en primer cas. Jo no sé si ha sigut el cas o no. Però encara que no ho haguera sigut, evidentment és el policia al que li correspon decidir emitir la denúncia. I sa denúncia té un procés de tramitació en la que jo no he intervengut marcant ningun criteri. Els criteris són els de la llei, si és legal o no és legal. I este senyor, després la remitís, la gent de l'autoritat així, té l'apertura d'un expedient, s'informa jurídicament per un funcionari municipal que aplica el criteri que hi creu, si és greu, si és lleu, etcètera, etcètera, i finalment me ve la resolució a mi de la que jo no me puc apartar. Si jo m'aparte, el que estic fent un delicte sóc jo, perquè entenguin quina és la funció d'un alcalde, perquè pareix ser que així pues, sóc jo el que marca els criteris de quan se multa i quan no. Ell fica un exemple que és prou lamentable, que són els dies de futbol o els dies d'activitats molt potents, etcètera, o de mercat, o de bous, o de festes, o de lo que siga. Sí. En tots els llocs d'Espanya el problema que tenim no és que no multem en aquests moments. Jo li puc dir a este senyor que li convida que vinga a l'Ajuntament de Vila-real, que demana una cita a la regidora de Seguretat Ciutadana, que li explicarà, li ensenyarà les multes que fiquem en dies de futbol. L'altre dia ens vam endur 6 cotxes d'un carrer que estaven damunt de la acera, que evidentment impedien eixir a les persones en cadira de rodes o davant d'una emergència, o etc. Però entendrà que si tenim que tindre en un moment que n'hi ha 24.000 persones dins del camp de futbol, que vegin de tots els pobles desvoltats, de València, de Castelló i tots els llocs, dicen el cotxe on es dona la gana de manera il·legal, evidentment no tenim capacitat per agarrar la grua, dos grues o tres grues, per multar i per endur molts cotxes que n'hi ha per tots els llocs. Però jo li dic que nosaltres multem i que anem a intentar buscar solucions, perquè moltes vegades en la multa no guanyes res. Entonces, a on van els policies normalment? Jo no li dic que n'hi hagi algun cas que s'extralimite o que no aplique bé el criteri, i ell també té tot el dret del món en un estat de dret a ficar un recurs, ahí se recurs explicar que ha passat i a demostrar-me que això sí que és una competència meva en un moment determinat, resoldre'l, que no tenia raó el policia i que s'ha extralimitat. Si això és així, jo ho resolc. Però vull deixar clar que no depèn de l'alcalde a qui se multa, a qui no se multa i en quin moment se multa. A mi m'han multat sent alcalde en tres ocasions. Vale, en tres ocasions. I, a més, la grua se m'ha endut el cotxe en dues ocasions i li puc demostrar si vol vindre a ser alcaldia. No? I una vegada pues, jo li tinc que dir que també me vaig cabrejar prou, perquè és normal que un, quan li toquen el bolsillo i quan el multen, pues, se cabreje. No? I tampoc molestava jo tant, però és veritat que tenia raó el policia i que jo no podia deixar el cotxe allí.
Doncs bé, tanquem ja aquest espai de l'alcalde t'escolta. Moltíssimes gràcies, alcalde, una vegada més per haver contestat a totes les preguntes. Com que en tenim ja moltes per a la setmana que ve, doncs el dimecres que ve més.
Molt bé, moltes gràcies.
Joieria Colaor.